Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gila. Reus vol combatre la pobresa energètica deixant fanalets amb piles a les famílies que pateixen restricció de llum o a qui se'ls ha tallat directament el subministrament. Es tracta d'una proposta d'emergència per part de l'Ajuntament, però que ha generat polèmica. En declaracions a la xarxa, Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, ha dit que oferir fanalets per solucionar el greuge de la pobresa energètica sembla una broma de mal gust i que l'enfoc no ha de ser aquest.
Hem de recordar doncs, que a Catalunya existeix una llei, la llei 24/2015, que protegeix a les famílies contra els talls de subministrament. No? És a dir, en el cas de Reus es va veure molt clar, a més, per això ens sorprèn molt que el consistori actuï d'aquesta manera, no? Perquè aquesta llei dona obligacions a les empreses subministradores, a les empreses que donen llum, i abans d'efectuar un tall han de preguntar a l'Ajuntament si aquella família està en una situació de vulnerabilitat.
Campuzano no entén aquesta ocurrència municipal i subratlla que, sobretot, cal crear un protocol especialment per a les famílies que estan ocupant en precari, perquè Endesa tampoc els deixa contractar la llum. La neu caiguda les darreres setmanes al Pirineu ha propiciat ocupacions d'entre el 80 i el 90% en les zones turístiques del Pallars durant aquesta Setmana Santa. Unes dades d'ocupació altes, però que no igualen les dels darrers anys. Ens ho amplien des de Ràdio Tremp. Anna Solana, bon dia.
Bon dia. Els visitants han pogut gaudir aquesta Setmana Santa al Pallars tant de les propostes de turisme actiu com dels esports de neu. Tot i que l'ocupació hotelera va arribar al 90%, les xifres han estat més baixes que l'any passat. Pel que fa als esports d'aventura, el sector es mostra content, tot i no haver aconseguit les contractacions de temporades anteriors. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Floridor Dolcet, acusa la meteorologia, però recorda que la temporada només ha fet que començar.
Els previsions meteorològiques ja des de principi de setmana fossin adverses, han fet que les reserves es ralentixessin. Els dies més forts han estat, com sempre, una mica divendres dissabte, que podríem parlar que hem tingut una CUP entre un 65 i un 70%. De fet, només fem que començar la temporada, no tenim una temporada molt llarga fins al 15 d'octubre i segur que podrem parlar de xifres molt més altes.
Pel que fa a l'esquí, Portainer ha registrat més de 6.500 esquiadors del 13 fins al 22 d'abril. La meitat respecte a la Setmana Santa de l'any passat.
Gràcies, Anna Solana, des de Ràdio Tremp. I a aquesta hora també us expliquem que Carmen Rojo i Montserrat Obiols són nomenades filles predilectes de Sant Cugat del Vallès en un ple extraordinari aquest dimecres. Una informació que també ens amplien des de Cugat.cat. Clara Bardagí, bon dia.
Bon dia. La iniciativa empresarial i cultural de Carmen Rojo en la seva faceta al capdavant del Mesón i Montserrat Obiols com a propietària de l'escola d'idiomes Sprint serà reconeguda per la ciutat. Aquestes dues dones estretament vinculades a la vida social i cultural de Sant Cugat són nomenades filles predilectes avui en un ple extraordinari. La proposta reconeix totes dues com a dones emprenedores i la seva aportació a la vida de Sant Cugat. En el cas de Carmen Rojo, la distinció honorífica la reconeix com a emprenedora empresària mecena i promotora d'accions culturals que han deixat una petjada indiscutible a la segona meitat del segle XX. Amb ella, el Mesón va esdevenir un punt neuràlgic per a intel·lectuals i artistes com Gabriel Ferreter, també fill predilecte. De la mateixa manera, diu l'expedient de la proposta, es distingeix Montserrat Obiols per ser una treballadora i catalanista, una emprenedora que ha participat de la societat cultural i política i és un model a seguir. Obiols va fundar el 1973 la primera escola d'idiomes de Sant Cugat, Sprint Idiomes, juntament amb el seu marit.
Gràcies, Clara Bardagí, des de Cugat.cat. I pel que fa al trànsit, us expliquem que la situació ja s'ha normalitzat a la C58 de Montcada i Reixac a Barcelona en sentit sud, on un accident tallava dos carrils. Això és tot a aquesta hora.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, els dissabtes i divendres de 9 a 10 del matí. És el temps del Cucurrucu. Tot un clàssic.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana.
Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11:07. Comencem una nova edició del Més Calent a l'Aigüera. Aquest magazín que us acompanya cada dia, de dilluns fins a divendres, aquesta setmana més curta, tenint en compte que el dilluns era festa i ahir també vàrem fer un aigüera especial, l'aigüera de Sant Jordi, la van recuperar l'any passat, recordem doncs, que ens passejàvem, l'any passat es passejava, més ben dit, a la Belfont per les parades de llibres de la platja, l'any passat era la platja, i l'any passat acompanyat amb Judit, i aquest any més ben dit acompanyat amb la Judit Covenya, passejant-se i entrevistant ahir dos escriptors, llibreters, ahir a Plaça Catalunya per el mal temps que va haver de traslladar, però bé, la festa va ser lluïda igual. Ahir van tingué dos, un Sant Jordi també amb molta, molta activitat, com bé siguen en aquests últims anys. I avui, el dia després, avui doncs tornem a la normalitat del Més Calent a l'Aigüera, ja amb tots els continguts que toca per al dia d'avui, que són els següents. Però abans de saber quins són tots aquests continguts, anem a les nostres estacions meteorològiques. Per una banda, la Clota, i per l'altra banda, ens anem fins a la Closa del Llop, sempre per saber com està la temperatura a l'hora de començar. Canviem de sintonia. Vinga. I començarem. Avui irem fins a terra endins. Anem a l'estació meteorològica de la Closa del Llop amb una temperatura de 17 graus clavats i una humitat de 60 també clavats. Poques vegades hi ha aquestes temperatures així en números rodons. Números que no hi ha. La temperatura no és un número rodó, és un rodó que acabi en 0, sinó que és 17 amb 0, vull dir, no hi ha cap centèsima. Això en quant a la Closa del Llop, i ara si anem fins a l'estació meteorològica de la Clota, allà a Pont de Mar, amb una temperatura de 17 graus en dos, també el que veiem és la poca diferència entre una i l'altra, i una meitat del 58%, allò que quasi doncs, ens estan igualant per una banda l'estació que seria més de terra endins, per l'altra la que és més arran de mar. Molt bé, amb aquestes temperatures, doncs comencem. D'aquí una estona sabrem com està el temps ahir amb aquesta pluja que va intentar desluir, però bé, al final es va poder arreglar, la pluja va respetar, tot i que semblava que al principi doncs, seria un Sant Jordi molt enigolit, molt passat per aigua, però sembla doncs, que la pluja va respetar la diada i es va poder celebrar amb tota normalitat, aquí a l'Escala no en el lloc on tocava, els altres llocs on feien Sant Jordi sí que ho van poder fer-ho als seus llocs habituals, Rambla de Girona, Rambla Figueres, places majors, places de la vila, places de l'Ajuntament, o allà on es faci a diferents viles i municipis catalans. Doncs avui sabrem què ens explica en Sergi Corral, arribarà aquesta tramuntana doncs, que fa aquest efecte secant com ha plogut, què passarà d'aquí una estona. També tindrem el resum de premsa que ahir no vam poder fer, per això que passa, que a vegades aquestes pàgines se'ns queden clavades, esperem doncs, que avui puguem fer tota normalitat, són coses alienes, que no hi podem fer-hi res, però avui ja tenim aquest problema solucionat i espero doncs, que tinguem ja el resum de premsa del Diari de Girona, el Punt, l'Ara, la Vanguardia i el Periódico. Ahir hi havia debat, abans d'ahir també, els diaris com els diaris d'àmbit barceloní, a les portades se'n feien ressò, veurem avui aquesta segona tanda de debats, si també són portada en els diferents mitjans de comunicació catalans. En aquest cas, els diaris. Com no, felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu ari, sabrem què va passar ara fa un any, què em va passar ara fa cinc, i per acabar amb el referent, la dita o la frase del dia. La Montse Hidalgo ens intentarà treure l'aigua clara, sempre ho aconsegueix avui, amb una entrevista a Eladi Gómez, que és biòleg i director científic de Westinghouse. Carai, Westinghouse, espero dir-ho bé, perquè a vegades dic un nom i després la Montse Hidalgo, com ho diu, ho diu d'una altra manera. Aviam si avui coincidim. Per què? Després ho explicarem. I també irem amb en Jaume Monés i en Xavi Tió a caminar, a fer una senda d'aquestes que sempre ens té preparades. Nosaltres també estem preparats amb tots els estris per descobrir racons de Catalunya que moltes vegades desconeixem i que ens els descriu també en Xavi Tió en aquestes sendes, en aquestes excursions, a aquells llocs que ens fa doncs, això, viatjar. I tot acompanyat de música de la bona, música Gran Reserva, que esperem doncs, que sigui del seu agrat, i si no, com els dic sempre, ens ho poden fer-ho saber. Molt bé, això és el menú que tenim preparat per aquesta primera hora. Si volen ser, molt benvinguts, i si els sembla bé, doncs comencem. I la primera estació que trepitgem és la del temps amb en Sergi Corral. En Sergi, que per cert l'hem tingut aquí aquests dies de vacances, he pogut parlar amb ell, aprofitant doncs, aquestes dies de Setmana Santa, sempre aprofita per venir a l'Escala i, esclar, si dilluns hagués tingut un dia laborable, segurament haguéssim tingut en Sergi aquí a l'estudi i haguéssim pogut parlar amb ell de com està la situació meteorològica i de, a vegades, de fer aquestes previsions que ens espera a partir d'ara i ja a llarg temps. Però bé, Sergi, com sempre, l'escoltem al punt de la una a l'informatiu i també amb la seva pàgina web ara com comencem. I per avui, el titular ens diu canvi de situació cap a Garbinada amb més sol i vent fort. També ens diu que avui hem començat el dia amb un cel variable de matinada, núvols i estones compactes. Al matí s'ha anat aclarint ràpidament i la resta del dia dominarà el cel serè, només en senyals de garbí persistents cap al paní, ambient molt més temperat. El vent, un garbí moderat, fort tot el dia, sobretot a migdia i tarda, quan bufarà amb força 5-7 i ratxes de més de 60 km per hora, carai. A l'estat de la mar, forta maror de matinada, és el que començàvem el dia, que ha anat baixant a maror al matí i es mantindrà a maror tot el dia. El tràgol de llevant baixant de 2 metres a 1 metre d'alçada fins a migdia, mar creuada. I per això, per el que fa avui dimecres, anem ja a dijous, dia 25 d'abril, amb un cel variable de matinada amb alguns núvols passatgers al centre del dia, dominarà el cel serè, només amb senyals de garbí cap al nord, ambient plenament primaveral al migdia. Que ja toca, de tant en tant, recordar que estem a la primavera. De tant en tant ja va bé. El vent garbí moderat tot el dia de força 4-6 amb estones de mitjorn al migdia. I la mar amb maror amb àrees de marejol arran de costa. Tràgol de xaloc de mig metre d'alçada. La temperatura de l'aigua del mar, 14 graus. Bé, doncs aquest és el temps que ens porta en Sergi Corral des del seu blog, a la situació meteorològica sempre amb el blog de Sergi Corral, aquest de temps a l'escala, blogspot.com, que és d'aquells que sempre s'ha de consultar, sobretot com hi ha activitats a l'aire lliure o també per voler saber, per curiositat, per voler saber quina temperatura estem, és d'aquelles que l'han de tenir doncs, ja guardat a la pàgina web o en el seu mòbil, perquè en Sergi Dos sempre ens porta aquestes previsions. No diríem que alguna vegada doncs, ens ha passat que hi ha hagut un petit canvi amb la seva previsió, amb el que fèiem, però sempre és d'aquells que l'encerta. Molt bé, 11 i 17 minuts i anem al resum de premsa, al quiosc personal. Bé, arriba l'endemà de Sant Jordi i què passa? Doncs que sempre s'ha de saber qui ha estat un dels guanyadors. Aquí hi ha guanyadors del debat, però també hi ha guanyadors del Sant Jordi. Els debats, cada partit guanya el seu. Per Sant Jordi doncs, sempre hi ha aquell que és el que ha venut més llibres, el que es preveu o se li dona aquest títol honorífic del guanyador de Sant Jordi, no del Sant Jordi, que és una altra cosa, però de Sant Jordi. I aquesta vegada el Diari de Girona destaca a l'escriptor gironí Rafael Nadal, l'escriptor periodista que se situa com l'escriptor més venut de Sant Jordi. Gerard Quintana és el quart de ficció en català en el seu debut literari, mentre que en castellà regna Albert Espinosa. Doncs aquests són els números i la fotografia de portada per al Girona. El Girona que toca fons, diu el titular, ahir perdia davant el Valladolid 1-0, 6 partits sense guanyar, l'equip va estar a punt d'entrar en zona de descens i bé, l'afició que està allò que en català, en castellà es diu echando chispas. Doncs ahir el Girona va esgotar tot el crèdit, el Sevilla esgotava tot el crèdit després de la sisena derrota seguida que pot fer caure avui l'equip en descens en cas del que el Llevant guanyés el camp del Betis. Girona ocuparia una de les places de descens directe i el proper partit és amb el Sevilla. Anem al diari El Punt. Sant Jordi entre parèntesis, és el titular del Punt Diari, i a la fotografia de portada doncs es veu gent passejant i una noia amb una rosa a la mà conversant amb un noi que porta també un llibre a la mà. És el que tocava ahir, la rosa per la noia, el llibre per al noi. Parèntesi, la celebració de Sant Jordi torna a ser un èxit, tot i la situació política en una diada que fins i tot el temps va respectar. Triomfen El fill de l'italià de Rafael Nadal en ficció i contes a la presó d'Oriol Junqueras en no ficció. Torra insisteix en demanar mediació internacional en el conflicte amb Espanya. Aquests són els titulars petits que acompanyen el gros, que és Sant Jordi, entre parèntesis. Això és el que reflexa els diaris de Girona. Anem als de Barcelona. I començant per El Periódico. Segon i últim debat a 4 a la televisió. Sánchez es reforça contra les dretes. Rivera i Casado pugnen per la seva frontera electoral després de la pinça contra el president. I els titulars que destaquen de cada un dels candidats. Pablo Casado: Sánchez és un perill públic per Espanya. Depèn de qui vol trencar-la. Per Pedro Sánchez, el titular: Casado i Rivera no deixen de mentir. Mai he pactat amb els independentistes. Albert Rivera diu: Guerra, González i Borra, molts socialistes s'avergonyeixen de vostè. I Pablo Iglesias, alguns que s'emboliquen amb la bandera espanyola, els agrada molt poc Espanya. I fotografia de portada, també molt semblant a la que portava el diari El Punt. Veiem gent passejant, en aquest cas per la Rambla de Barcelona, i una parella que s'està fent en primer pla, de la gent que hi ha, que s'està fent un selfie, fent-se un petó, la noia amb la rosa a la mà. No veiem si el noi porta llibre perquè té la mà aixecada, aquella manera, amb el mòbil a la mà, per fer aquest selfie. L'oasi reconfortant de Sant Jordi. També destaca que Nadal en català i Espinosa en castellà, els més venuts. Bé, del periòdico anem al que és el diari La Vanguardia, edició en català, que diu: Sánchez rebutja pactar amb Ciutadans i la dreta es baralla. El president afirma amb solemnitat que no va negociar amb els independentistes. Casado i Rivera entren en lliça per liderar l'alternativa. I la fotografia, doncs també, una parella també fent-se un petó, ella amb la rosa a la mà, i un petó a la plaça de Catalunya. Un Sant Jordi amb sol i pluja, rebel·lida favorits i peticions de fotos a les firmes. Els lectors van anar a la trobada amb els seus autors predilectes i a més de les habituals firmes, els van demanar imatges amb ells. I també destaca Rafael Nadal i Albert Espinosa. I per acabar amb el diari Ara, també, les fotografies que veiem aquí, n'hi ha dues, el diari Ara, la part de dalt, també una parella, aquí també fent-se un selfie, ella amb la rosa, amb ell, no se diu el llibre, doncs perquè té... Aquesta vegada no és la mà, sinó és un pal de selfie, també en plena Rambla. Els diaris coincideixen amb fotografia, però no de la mateixa manera, sinó amb situacions diferents. I a la segona part, un Sant Jordi venç la crispació, això és el que diu a la fotografia de la part de dalt. A la fotografia de la part de baix, Sánchez allunya el pacte amb Ciutadans. I també veiem la fotografia dels quatre que van debatre ahir a TN3, amb molts titulars. Casado: sóc l'únic que no ha pactat mai amb el PSOE. Rivera ho va fer el 2015. Espanya no es dedica... És que la lletra és un xic petita, que diu... A Espanya no es dediquen prou diners a la sanitat i a l'educació pública. Això ho va dir Pablo Iglesias. Sánchez diu: no estan els meus plans intentar pactar amb qui em posa contra la sanitat. I Rivera: a Catalunya, els que defensen la llibertat, com jo, són amenaçats. Molt bé, 11 i 24 minuts, després de tots aquests titulars, després del repàs en aquest resum de premsa, és aquell moment que anem a l'apartat musical, i com cada dimecres ho fem amb aquest temes de música relaxant, amb aquest chill out, música de relax. I avui amb el tema de la pel·lícula que va patronitzar Lady Gaga, que ha nascut una estrella, juntament amb Bradley Cooper, que bé, se li ha descobert aquesta faceta, almenys per alguns, suposo que altres ja ho sabien, doncs que era un bon intèrpret musical. Anem a escoltar un dels temes de la pel·lícula.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Bradley Cooper, Lady Gaga, Shallow. El tema que hem escoltat i que ens ha servit com a primera cançó i també la cançó del dimecres. 11:28 minuts, continuem aquí.
El més calent a l'aigüera.
Aquí, el més calent a l'aigüera. I és l'apartat de Sants Aniversaris, Notícies i Refranys. I comencem per l'apartat del Santoral. Avui, dia 24, Sant Pere Armengol, Sant Fidel de Cimarigen i Santa Maria Eufràsia Pelletier. I és un dia de sants en nom i cognom. Doncs felicitats, també. Com també per als que avui facin anys, els oients, no oients, tots els que avui sigui el seu aniversari, moltes i moltes felicitats. A tots i a totes. I avui també és l'aniversari de la Barbara Streisand, que en fa 77, de la actriu Nora Navas, que en fa 44, i del ministre Josep Borrell, que en fa 72. Bé, anem a les notícies. Què passava ara fa un any? La notícia era que aquesta setmana s'asfaltarà el tram de l'Avinguda Montgó, que ha estat en obres en els últims mesos. Entre demà i divendres, la via ha de quedar enllestida, pendent només de petits acabats finals. Un asfaltat dels que ja desitjaven tots els veïns de la zona, veïns i comerciants de la zona, que, esclar, com hi ha obres, sempre vols que acabin com abans, millor que tot torni a la normalitat. Això passava ara fa un any. I què en passava ara fa 5? En fa 5 els protagonistes eren els pescadors de l'Escala, que van rebre a mans del president de la Generalitat de Catalunya, aleshores Artur Mas, la Creu de Sant Jordi 2014, la cerimònia en què van ser premiades 27 persones i 15 entitats. Es va celebrar al Palau de la Generalitat. Pescadors de l'Escala celebrant el seu 50è aniversari, un dels grups més antics, diria més antics, doncs, que estan en actiu, doncs no, que encara n'hi ha un altre, que encara doncs, continua en actiu, tot i que fa poques actuacions, com seria el Cap de Creus de Cadaqués. Després ja vindrien els Pescadors de l'Escala, Esport Bo, ja tota una sèrie de grups, que alguns dels aquests ja han arribat als seus 50 anys. Molt bé, doncs això era el que passava ara fa 5 anys, els Pescadors de l'Escala, que rebien la Creu de Sant Jordi. I per acabar el refrany o la dita frase del dia, referent al mes d'abril: aigua d'abril omple la gerra i el barril. Bé, i després d'escoltar, després dels sants aniversaris, notícies i refranys, ara sí que escoltarem el que ens explica la Montse Hidalgo a la seva secció L'Aigua Clara. Avui una entrevista a Eladi Gómez, que és biòleg i editor científic de Wessismin, això s'ha de dir diverses vegades per dir-ho bé, Hild, espero dos coincidir amb la Montse Hidalgo, per conèixer com ataquen els bacteris i com aconseguir fer-se resistents amb els antibiòtics. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, calcula que els bacteris residents provoquen 33.000 morts a l'any a Europa i afecten també un 7% dels pacients hospitalitzats. Tot això ens ho explica la Montse Hidalgo a l'Aigua Clara.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
Són resistents, s'organitzen millor que nosaltres i continuen afectant gairebé el 7% dels pacients hospitalitzats. Avui volem treure l'aigua clara sobre els bacteris que són al punt de mira de l'Organització Mundial de la Salut i que provoquen milers de morts cada any per infecció. Només a Europa es calcula que són la causa d'unes 33.000 morts a l'any i de pèrdues d'uns 1.500 milions d'euros. Eladi Gómez, biòleg i director científic de Wessismin Health, moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts.
Que hola, gràcies per acollir-me.
Estem parlant d'un gran problema quan parlem de bacteris?
Estem parlant d'un gran aliat que pot esdevenir un gran problema. El problema és que quan parlem de bacteris i de microorganismes en termes generals, tenim una tendència paranoica a considerar-los com enemics, com una cosa a evitar, com una cosa a exterminar al nostre entorn, i no és així. De fet, som absolutament interdependents amb els bacteris. Tinc amics que es dediquen a la biologia evolutiva, que de fet defensen la idea de que els humans i tota la resta dels vertebrats superiors no són més que vehicles molt avançats per a bacteris. I tant és així que el teu microbioma intestinal és el teu segon cervell. És a dir, a l'estatus ecològic dels bacteris i de fongs i una part de virus en el teu tracte digestiu determina quan estàs de bon humor, quan estàs de mal humor, què t'agrada menjar, què no, el teu sistema immunitari, són absolutament interdependents amb nosaltres, són absolutament imprescindibles per la nostra vida, per l'equilibri dels individus i de l'entorn. El problema amb els bacteris és de veure quan un bacteri arriba a un lloc on no ha de ser. I això té molt a veure amb algunes pràctiques que a dia d'avui són totalment habituals per nosaltres, però que no es donen a la naturalesa. És a dir, a la natura no existeix el concepte de catèter venós central. No existeix la intervenció quirúrgica, no existeix una ventilació forçada, no existeix una ultrasonografia transvaginal. Aleshores, estem obrint autopistes perquè bacteris que són innocus en d'altres llocs corporals o en indrets ambientals i que fins i tot poden jugar un paper important en els nostres intestins o a la nostra pell, arribin on no han de ser. És a dir, arribin a una mucosa, arribin al tracte sanguini, arribin a la llet d'una ferida quirúrgica.
Però està parlant de la pràctica de la medicina que ens ha ajudat, ens ajuda, de fet, a viure més anys i viure millor i en més bones condicions.
Absolutament, cert. Però hi ha un equilibri que és molt difícil. A mesura que, particularment en el pacient crític i en el pacient quirúrgic, estem augmentant la invasivitat de determinats procediments, pensa, per exemple, una amiga meva, l'any passat, li van fer una intervenció de fusió espinal. Em sembla que van ser 12-14 hores de quiròfan. Això seria impensable només fa unes dècades. Cada cop els nostres procediments són més invasius, més llargs, més espectaculars. Això augmenta, òbviament, estadísticament, la probabilitat de que aquella ferida quirúrgica s'infecti. És clar que una de les grans revolucions a la història de la medicina i de la història de la humanitat han estat els antibiòtics, però precisament aquí esdevé el problema. Hem ensinistrat els bacteris del nostre entorn. Els hem seleccionat per la seva resistència als antibiòtics. En tant en quant hem farcit el nostre entorn d'antibiòtics i aleshores, doncs, donada la seva taxa de reproducció i la seva adaptabilitat, hem anat seleccionant determinades soques bacterianes. Aleshores, en una d'aquestes intervencions o quan posem un catèter ens podem trobar amb que, ostres, tot i que li hem donat un xute d'antibiòtics al pacient, no respon a aquest tractament antibiòtic. Per què? Perquè la soca causant d'aquesta infecció és una soca que és resistent a aquell antibiòtic en particular i, malauradament, de vegades a diversos antibiòtics, diverses famílies d'antibiòtics.
Hem ensinistrat aquests bacteris, tal com ens explicava, per exemple, amb automedicació, utilitzant-los quan realment no els necessitem?
És un factor molt important. No és pas l'únic, és un dels rellevants. Una de les pitjors idees és, òbviament, prendre un antibiòtic si no hi ha hagut una prescripció mèdica pel mig i prendre'l fora de la pauta en què aquest ha estat prescrit. A dia d'avui, els nacionals i internacionals estan pressionant a l'àmbit mèdic per reduir la prescripció d'antibiòtics tant com sigui possible, donar pautes de prescripció d'antibiòtics molt ben establertes, reservar determinats antibiòtics d'últim recurs que encara funcionen contra la major part de les soques bacterianes resistents, de manera que, òbviament, si l'actuació individual salta tots aquests criteris establerts, aleshores estem entrant en un risc augmentat. Però tampoc és que sigui l'única causa. El sector agroalimentari ha jugat un paper important també amb això, és a dir, s'han estat donant molts antibiòtics amb els pinsos animals i tots aquests antibiòtics al final acaben en una mena de pool ambiental que suposa un factor estressant pels bacteris del nostre entorn, el que, com totes les formes de vida, s'hi acaben adaptant i acaben autoseleccionant-se. Pensa una miqueta que és una miqueta com els avantpassats dels nostres gossos, és a dir, aquells eventuals llops o xacals que, bueno, els que toleraven millor la presència humana i els sorolls i les olors i demés van començar a col·laborar amb nosaltres i a formar part del nostre entorn fins que han esdevingut els nostres gossos. El problema és que els nostres gossos bacterians no es comporten tan bé com els nostres quissos domèstics.
Aleshores, què hem de fer? Investigar per trobar nous antibiòtics? Protegir-nos d'alguna manera? Quina és l'estratègia?
És una de les potes. Òbviament, la recerca en nous antibiòtics és absolutament imprescindible, és una prioritat internacional en aquests moments. El problema és que és una batalla que no podem guanyar. És una guerra que no podem guanyar. Podem guanyar petites batalles. És una guerra que no podem guanyar perquè, com ja et deia, la taxa de reproducció dels bacteris és extraordinàriament alta i s'estan duplicant en qüestió d'hores. És a dir, una generació per un bacteri són unes poques hores. I a més, són extraordinàriament plàstics genèticament. tenen taxes de mutació extraordinàriament altes, són capaços de compartir material genètic entre ells sense necessitat que hi hagi una reproducció sexual. Per això no es reprodueixen sexualment, perquè ja ho porten molt bé, això de la variació genètica. Són capaços de compartir material genètic entre ells, fins i tot entre espècies, entre gèneres diferents. I aleshores, doncs, seguir un a un altre un gen de resistència a un determinat antibiòtic. Per això el que deies de que col·laboren millor que nosaltres, col·laboren molt millor que nosaltres. És a dir, la col·laboració transversal l'han inventat els bacteris, no pas les persones, malauradament. Òbviament podem guanyar batalles, és molt difícil que guanyem aquesta guerra. El que podem fer és guanyar temps. I mentrestant, com que ja no podem garantir que siguem capaços de curar una infecció, el que hem d'intentar és evitar que la infecció tingui lloc.
Aquesta deu ser la bona estratègia.
Aquesta és una estratègia, gens nova. És a dir, això ho hem fet des de la nit dels temps.
I com ho fem, això de no infectar-nos?
Higiene. Higiene. És exactament així de senzill. És higiene. És a dir, hi ha una sèrie de qüestions super bàsiques, molt fonamentals, molt de sentit comú, i que com que són molt de sentit comú i són molt quotidianes, molt sovint les oblidem. Un dels principals puntals del que més se n'ha parlat, i ara el dia 5 de maig vindrà el Dia Mundial al respecte, és el Dia Mundial de la Higiene de Mans, és, òbviament, la higiene de mans. La higiene de mans no consisteix només en rentar-te les mans amb relativa freqüència, consisteix en ser conscient dels teus actes, particularment en un entorn de gent malalta o de gent que pugui estar immunològicament delicada i que pugui tenir més tendència a una infecció. Coses tan tontes com no estornudar en una mà, coses tan tontes com, òbviament, després d'anar al lavabo, fer un rentat adequat de mans. Això a la vida quotidiana ja està molt bé, però en l'entorn hospitalari tenim un autèntic problema, que és que tots pensem que ens rentem les mans, i de vegades no és cert. Tots pensem que ens rentem les mans quan cal, i potser no és cert. Tots pensem que tenim la tècnica adequada per rentar-nos les mans, i potser no és cert. I la cosa va més enllà, és a dir, no són només les nostres mans, és tot l'entorn. Això implica conceptes de neteja, d'higiene ambiental. I malauradament, a la nostra societat, això ho considera una tasca lumpen. És a dir, no, això és una cosa que fan senyores que s'hi dediquen, que cobren molt poc i que són d'una extracció socioeconòmica baixa. No, això és responsabilitat d'absolutament tothom.
Escolti'm, per als hospitals, el personal sanitari acostuma a anar amb guants.
I això és una part del problema. Això és una part del problema. Precisament el guant, que és absolutament imprescindible per determinades pràctiques, ens genera una falsa sensació de neteja. I quan portem els guants, molt sovint ens deixem posats els guants perquè després faré, i la superfície d'aquell guant és perfectament susceptible de fer de vehicle de microorganismes indesitjats. L'ús dels guants és tendible, però ha d'estar molt específicament pautat per determinats usos. Una anècdota que recordo de fa molts anys, amb una fàbrica d'embotits, en un altre moment de la meva vida professional, però que continuava relacionat amb la higiene, estava parlant amb el responsable d'una planta de fabricació de xoriço. I em deia que estaven eliminant l'ús de guants, perquè quan la gent portava els guants no tenia la sensació de tenir les mans brutes, i aleshores acabava no rentant-se-les. I que s'estimava més que la gent s'embrutés les mans, que els fes angúnia, perquè aleshores aconseguien que la neteja de les mans, que la higiene de les mans fos molt més freqüent. Això ens passa també en els hospitals. És a dir, el guant esdevé una barrera entre el pacient i nosaltres, i les barreres entre el pacient i nosaltres són totalment fictícies i la major part de les vegades indesitjades. El que hem de fer és que el contacte amb el pacient sigui prou escèptic.
Eladi Gómez, biòleg i director científic de Besismin Health. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
Bé, segur que hem tret a l'aigua clara amb el que ens explicava l'Eladi Gómez, biòleg i director científic, amb l'apartat de l'aigua clara, la secció que ens portava avui la Montse Hidalgo. Bé, anem a la música. Abans d'anar a caminar amb sendes, anem amb una de les protagonistes avui de l'apartat d'aniversaris, que és la Bàrbara. És Bàrbara. Nosaltres estem acostumats a dir-li Bàrbara, però és Bàrbara Streisand, que avui fa 77 anys. L'escoltem amb aquestes dues cançons, Imagine i What's a Wonderful World.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people.
Bàrbara Streisand, amb aquestes dues cançons, El món meravellós i L'imagina de John Lennon. Bé, i ara sí que és el moment d'anar a caminar amb la secció Sendes, amb Jaume Monés, Xavi i Tió, avui amb el Mas de la Roca de Benifallet. Preparats? Doncs vinga, som-hi!
Sendes, l'espai enemic de l'estrès.
Seguim la nostra incursió a l'apartat de senderisme amb les Terres de l'Ebre. Avui anem a l'extrem més septentrional de la comarca del Baix Ebre per fer un barranc, per anar cap a un barranc que, a més, ens permet un panorama molt característic de tot aquest sector. Mm-hmm. Ametllers, garrofers i oliveres.
Just.
Xavi, tio, què tal, com estem?
A Maria, molt Déu vos guard.
Ens inserim de ple, de nou, en aquestes comarques més meridionals del país, i concretament, doncs, el Baix Ebre, límit pràcticament, ens deies, no, amb la Ribera d'Ebre...
I amb la Terra Alta.
I amb la Terra Alta. Per tant, la població a la qual anem és...
Doncs ens n'anem cap a Benifallet. Avui us proposo una petita joia, en una zona desconeguda, que a més ens portarà una miqueta als nostres orígens, com dèiem. Un petit barranc combinat amb marges de pedra seca, un mas amb una sènia espectacular, s'ha de dir així... i un entorn natural, de, com dèiem, amb ametllers, oliveres, garrofers, i ens n'anem cap a Benifallet, a l'extrem més septentrional de la comarca del Baix Ebre, al límit amb la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
Doncs cap a Benifallet, hi falta gent. Vinga, anem a situar-nos al punt de sortida. Serà el poble mateix?
A dintre mateix del poble de Benifallet. Estem parlant d'entre Tivenys i Paüls, al sud, i Xerta, a la mateixa comarca del Baix Ebre. Estarem resguardats per les elevacions de les muntanyes de Cardó, la divisòria d'aigua entre l'Ebre i el mar. És una excursioneta curteta, a la vora de l'Ebre, per un barranc ferèstec, molt poc conegut i realment fascinant. És un barranc amb estrets, una sènia al Mas de la Roca, molts marges de pedra seca, sobretot. Trobarem també un tros de camí ral empedrat, l'antic camí de Cardó, vistes magnífiques del barranc ja quan tornem cap a Benifallet des del Coll de Fontelles i també des de l'Ebre amb tot el tram final del camí. Sortim de Benifallet d'un aparcament que està situat a vora del riu on fa anys hi havia l'embarcador dels Llaguts amb la barca per travessar el riu on també hi ha els rentadors. Sortim a la carretera, que està retocat, i anem a sortir del poble per l'extrem nord fins que ens trobem amb una bonica creu de terme que és on agafarem l'antiga carretera. I ben aviat ja ens trobem amb la pista que mena de seguida cap al barranc, que es transforma de seguida també en un corriol. Entrem de ple al barranc i avancem ben bé pel llit del riu. El primer tros encara és una miqueta ample, però ja de seguida es va tancant. Davant nostre s'alcen les penyes rocalloses de la Mola, amb parets d'uns centres completament verticals que cauen a pic, amb alguna balma a la base. Anem remuntant per dintre del barranc, que va fent tot de revoltes, continuant, i passarem per dos llocs puntualment força interessants, és Los Puntals i Los Estrets. Són dues zones ben estretes de roca, on l'aigua li ha anat donant curioses formes, ha anat erosionant ben bé la pedra. Nosaltres amb aquests trossets haurem d'anar remuntant petits trossets de zona una mica, petites pujadetes, trepitjant pedres petites i fent ziga-zagues per esquivar les més grosses. Després el camí ja es va obrir i arribarem ja al Mas de la Roca. S'està mig enrunant i per l'esquerra un corriol una miqueta tapat ens porta fins a una sènia molt ben conservada. Del mas a la sènia estem parlant de 200 metres.
Una sènia, com ens deies, espectacular.
S'ha de dir
no?
així, s'ha de dir així perquè està molt ben conservada, amb secció ovalada, de pedra seca, realment bonic, encara conserva la part superior pròpiament la sènia metàl·lica on hi havia els penjolls per on es treia l'aigua cap a l'exterior. Tornem al mas i anem remuntant una altra vegada al llit del torrent i podrem veure marges molt ben esglaonats fins al capdamunt de tot de la muntanya, de 5, inclús 6 metres d'alçada, amb centenars de metres de tirada. És una cosa realment espectacular, també. i poc més enllà del mas arribem a una cruïlla de pistes, aquí ja se'ns acaba el tram de Torrent, nosaltres agafarem la pista que tira cap enrere, o sigui, tirem cap a la nostra dreta, va fent pujada fins que arribem al Coll de Fontelles, i amb aquest Coll de Fontelles el que fem és agafar un corriol, aquí ja comença a baixar, ens porta fins al coll proper de Richer, al costat d'una masia, i d'aquí ja tenim unes magnífiques vistes del riu, anem apropant cap a Benifallet i de bona part de la Vall de l'Ebre, estem passant per l'antic camí de Cardó, a trams encara conserva l'empedrat original, també és una petita meravella, i el camí ens va portant ja al mateix damunt de Benifallet, i entrem pel carrer de Cardó, i anem aprofitant per fer una mica de visita a la part més antiga del poble, i ja anem a traspassar altra vegada la carretera per arribar a l'antic embarcador i als rentadors, i d'aquí doncs, ja trobem l'embarcador on teníem el cotxe aparcat.
Anem a fer, com sempre, la fitxa tècnica. Diu un incís que podem completar tota aquesta ruta visitant un dels elements més patrimonials i més característics d'aquest municipi de la Ribera del Baix Ebre, com és el cas de les Coves Meravelles.
Sí, jo trobo que és obligat, com que l'excursioneta és curta, perquè estem parlant de 8 quilòmetres i mig, es pot fer perfectament en 3 hores, 3 horetes i mitja, si és que ens entretenim molt a fer fotos i contemplar, i estem parlant de només de 200 metres de desnivell, doncs toca, jo crec que és obligat a visitar la Cova Meravelles, que és, també és una cosa realment
com el nom
bonica,
indica,
bonica.
Eh? Estalagmites, estalactites espectaculars.
Moltes formacions curiosíssimes.
Un municipi d'uns 750 habitants aproximadament, Benifallet, que bé val la pena, i ja que hi som, doncs, escolta'm, un pastisset caurà, no?
Ah, sí.
Hem de recuperar forces i energies.
Just, i de bibliografia tenim un llibre que val la pena, que és A peu per les comarques de Tarragona, el volum 5è d'Arol Editors, i també trobarem tota aquesta mica de ressenya al Viquiloc.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Doncs és hora de marxar. A les vies de sol, Andreu Ortega i el Jordi Acosta, i des de l'edició i presentació, un servidor, Jaume Monés, ens acomiadem de tots vosaltres. Recupereu aquest i anteriors programes al web www.laxarxa.com a l'apartat Escolta'ns a la carta i clicant al cercador la paraula Sendes. Gràcies per ser-hi un dia més. Us esperem ben aviat fent, com sempre, nous camins, noves sendes. Adéu-siau.
El més calent a l'aigüera.
Mas de la Roca de Benifallet. Avui la ruta que ens proposava Xavi Tió dintre l'apartat de sendes de Jaume Monés. 3 minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb el Tardor, si es diu que grup, i la cançó Eufòria.